D'aquí a 3 minuts seran 3 quarts. Anem als esports. Diego Armando Maradona ha estat enterrat al cementiri de Bellavista, a uns 40 quilòmetres de Buenos Aires, on també reposen els seus pares. La cerimònia va arribar després d'una jornada caòtica que va acabar amb 13 persones detingudes i 12 més ferides. Buenos Aires, Joan Biosca, bona tarda.
Bona tarda.
Les últimes 24 hores han reflectit d'alguna manera la personalitat i la forma de ser de Maradona. S'ha passat dels càntics als plors, d'un ambient festiu a un de violent, del control inicial a un caos final i tot, com sempre, en excés. Alguns deuen pensar que el Pelusa estava una mica en el seu ambient.
Sí, ni dissenyat expressament s'hauria aconseguit un comiat tan caòtic, extremista, ple d'alegria i felicitat pel Maradona jugador i tristesa i angoixa per la pèrdua d'un ídol i referent. Diego Armando Maradona era tot això i així va viure, i la seva mort jove als 60 anys, amb un cos castigat per una vida esportiva i també personal molt intensa, s'ha traslladat d'alguna manera al caos amb el que acabava la seva capella ardent. La Casa Rosada, saltada pels maradonians, i la policia dispersant-los amb gasos lacrimògens, mentre que el fèretre sortia a correcuita per una altra porta per ser enterrat a un cementiri a 40 quilòmetres de Buenos Aires, amb uns maradonians a les portes del mateix cementiri aclamant-lo.
Y despidiendo al más grande, al mejor del mundo. Ayer se murió el fútbol.
Porque es el más grande de todos los grandes y no hay nadie que lo pueda igualar.
¡Grande, Diego Maradona! ¡Grande!
¡Nos vamos, Diego!
La Bombonera de Boca Juniors i la Paternal d'Argentinos Juniors aquí a Buenos Aires, i també l'estadi de Newell's Old Boys a Rosario, temples maradonians que ara agafen encara més misticisme amb un Maradona etern.
I mentrestant, a tot el món continuen arribant reaccions a la mort de Diego Armando Maradona. N'hem recollit un parell. La primera, la del tècnic argentí, ara al Leeds anglès, Marcelo Bielsa.
L'ídolo, el mito, la llegenda hace que un pueblo crea que lo que hace esa persona somos capaces de hacerlo todos. Por eso la pérdida de un ídolo golpea tanto a los más excluidos, a los más indefensos.
Y la segunda reacción, la de un exjugador del Barça, el camerunés Samuel Eto'o.
Lo que él hacía, tú te metes ahí y dices, eso no es posible. Tú te dices, es, pues, pero es una lástima, pésame a su familia y quiere decir, eres Dios y Dios nunca muere. Siempre seguirás viviendo en nuestros corazones.
Doncs Maradona continuarà present també durant el cap de setmana, perquè, per exemple, el Barça, on Maradona va jugar 2 anys, recordarà la seva figura diumenge, motiu del partit de Lliga que l'equip blaugrana jugarà contra l'Osasuna. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
L'equip navarrès, que lluita per sortir de la part baixa de la classificació, va vèncer el mes de juliol passat al Camp Nou per 1-2 en un partit que va significar l'adeu del Barça a la Lliga i l'empipada de Leo Messi.
Un gol de Roberto Torres a les acaballes va sentenciar el Barça de Setién. La derrota deixava la Lliga en mans del Madrid i Messi va sortir a parlar en acabar el partit i reconèixer que l'equip li faltava actitud, que calia canviar moltes coses i que si se seguia així només els esperava el desastre, com va acabar sent. Roberto Torres va fer de piròman per un dia de tot el barcelonisme.
No terminamos de estar al 100% ningún equipo y bueno, esa igualdad hace que bueno, que cada partido sea una lotería. Obviamente cuantas más cosas hagas bien, más cerca estarás de ganar, pero que nadie te puede decir que no puedes ir al Camp Nou y ganar, porque ya lo hemos hecho y porque creo que estamos totalmente preparados para volver a hacerlo.
Ara les coses han canviat. El Barça continua intentant recuperar-se de tot aquell desastre i conviu a la part mitja de la classificació, juntament precisament amb l'Osasuna. Això sí, els blaugranes tenen un partit menys i moltes baixes. Ansu, Piqué, Araujo, Sergi Roberto o fins i tot Sergio Busquets, que tot i això podria tornar aquest cap de setmana amb l'equip. Torres, però, reconeix les diferències entre uns i altres més enllà del que diu la classificació.
Es evidente que cuando juegas contra estos equipos todo lo hacen bien. Son buenos con balón, son buenos sin balón. Es que estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo. Que hay que hacer bien todo, hay que hacer toda la perfección y aún así hay veces que igual no eres capaz ni de puntuar.
El Barça entrena demà a les 11, després a la 1, roda de premsa del tècnic Ronald Koeman.
La jornada de primera divisió amb aquest Osasuna-Barça comença avui, però amb un partit Valladolid-Llevant. A segona divisió, en canvi, l'Espanyol ha entrat, podríem dir, en una minicrisi. Ahir va perdre al camp del Leganés per 2-0 i només ha sumat un punt dels 3 últims partits. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
La conseqüència d'aquests resultats és que l'equip blanquiblau ja no és el líder de segona i tampoc no ocupa una de les places d'ascens directe.
No, ara és tercer amb 27 punts, a 2 del Mallorca, que és el líder, i a un punt del Leganés, que és el segon classificat. Aquest és, sens dubte, el primer sotract important de la temporada, un punt de 9, ara ho deies, en els últims 3 partits, empat amb el Fuenlabrada i dues derrotes consecutives amb Girona i Leganés. S'han comès més errors individuals del compte en aquests últims partits, i això es tradueix en una pèrdua de solidesa col·lectiva. L'equip, per exemple, ha encaixat gols en els últims 4 partits. Si fins a la jornada 10 només n'havia rebut un, en els últims 4 enfrontaments n'ha rebut 6. Ahir, sense anar més lluny, en pocs minuts, va deixar escapar el partit. A les acaballes de la primera part va rebre el primer gol de Borja Bastón. Poc després van expulsar Miguelón i tot just a la represa, a l'inici de la represa, va arribar el segon gol d'Arnaiz, que va sentenciar pràcticament el mal partit blanc i blau. Vicente Moreno no vol alarmar-se més del compte, tot i que reconeix la preocupació.
Hay que aceptarlo. Al final somos un equipo que no solo cuando en 3 partidos no has ganado, un partido y 2 derrotas, sino cuando no lo haces en una jornada, pues hay cierta preocupación y esto hay que aceptarlo y hay que llevarlo con naturalidad. Lo que tenemos que hacer es pues, que no se dé, intentar recuperar ese terreno perdido y volver hasta donde estábamos, ¿no? Esa es un poco la idea y eso empieza por ganar el partido el domingo.
Demà, últim entrenament, i diumenge, com ara deia Vicente Moreno, a les 4, Cornellà al Prat, 15a jornada contra el Saragossa.
De fet, ahir va acabar la 14a jornada de segona i avui mateix comença la 15a. A partir de les 7, el Girona juga al camp de l'Alcorcón. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'equip gironí viu una mena de muntanya russa amb els seus resultats i ara, després de la derrota dimarts contra el Màlaga, li toca sumar els 3 punts al camp del Cué.
Fa just una setmana que el Girona va guanyar el camp de l'Espanyol a l'única victòria que ha aconseguit els últims 6 partits de Lliga. Són 6 punts de 18 possibles i l'equip de Francisco, molt irregular, es mou a la zona mitjana de la classificació. Avui buscarà tornar a sumar 3 punts, en aquest cas al camp de l'Alcorcón, que tot i que és el Cué, ha guanyat els 2 últims partits amb 3 gols de l'ex del Girona, Marc Gual, i està reaccionant des que Anquela ha tornat a la banqueta. Això ho té ben present l'entrenador del Girona, Francisco.
Bueno, vamos a enfrentar a un equipo que cambió de entrenador, que lleva 2 victorias seguidas y que eso, lógicamente, es una inyección de moral grande para un equipo que estaba pasándolo mal también. Bueno, un entrenador que conoce la categoría perfectamente, como Anquela, que ahora mismo está jugando a lo que él quiere jugar, que es un equipo que está siendo muy agresivo en campo contrario, que tiene jugadores que están cogiendo su nivel después de estos 2 resultados. Y, por lo tanto, bueno, un partido donde va a haber quizás un poco más de caída de lo normal, con un poco de juego directo, que no se basa en esto, pero lo va a ver.
El Girona ha fet el desplaçament aquest matí amb la novetat del central Ramallo, que torna a la convocatòria després dels 2 partits de sanció. Valeri, Adai, Juanpe, Bustos i Estuani són baixa i s'han quedat a casa.
També juga demà, però a les 4, el Sabadell rep el Fuenlabrada. El Sabadell és el tercer per la cua, té 10 punts en 13 jornades. El seu entrenador, Antonio Hidalgo, té clar que han d'estar al 100% pel partit de demà.
Estem preparats pel partit de demà, intentar en aquesta exigència física que ens posarà el Fuenlabrada. Els altres equips també juguen cada 3 dies, i alguns que tenen aquests 4 dies, que sempre parlo que aquest dia és vital per nosaltres, però de cara a demà sí que és una situació molt clara de tenir la gent al 100%.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
No minuts i seran les 3 de la tarda. A aquesta hora, a Noruega, Kilian Jornet afronta un nou repte, però aquesta vegada ho farà fora del seu espai habitual, que és la muntanya. Montse Raya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Kilian Jornet és ara mateix en una pista d'atletisme, on intenta sumar el màxim nombre de quilòmetres corrent durant 24 hores seguides.
El repte, anomenat Kilian Jornet Phantasm 24, es fa a la localitat noruega de Mandalen, en una pista de 400 metres de longitud i ha començat a les 11 del matí. L'acompanyen diversos atletes noruecs de llarga distància per fer que el repte sigui considerat oficial. El 7 vegades campió del món de curses de muntanya corre amb una temperatura que és d'uns 3 graus durant el dia i de 0 graus a la nit. De moment va un bon ritme i fa només uns minuts, quan s'han complert les 3 hores, Kilian deia, mentre corria, que de moment això era com un escalfament. Explicava que es troba bé físicament i que la nutrició de moment també va bé.
Legs and the body is just feel fresh.
Yeah, if it didn't feel fresh now, it would be a big problem, huh?
Oh, that's a good answer. How is the nutrition going?
Good for the moment. It's important to eat a lot. during the run.
Kilian ha corregut de moment en gairebé 48 quilòmetres, amb una mitjana d'uns 13,9 quilòmetres per hora. Entre les coses que menjarà hi ha sopa, barretes energètiques i puré de patata. Ha fet ja dues aturades per anar al lavabo, on s'ha estat uns 53 segons. Amb aquest nou repte, Kilian Jornet surt de la seva zona de confort, que és la muntanya, diu que vol provar el seu cos, ha de canviar de direcció cada 4 hores per evitar lesions, i el rècord de córrer durant 24 hores seguides en una pista el té el grec Yannis Kouros, que va sumar 303 quilòmetres, 506 metres l'any 1997. El repte de Kilian Jornet es pot seguir en directe per internet.
I parlem ara de bàsquet, perquè si fem cas de la lògica, avui el Barça no hauria de tenir cap problema per sumar una nova victòria a l'Eurolliga. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
El Barça ha guanyat 8 partits, n'ha perdut només un, i visita la pista de l'Asvel francès, que només ha guanyat un partit i n'ha perdut 6, per tant, líder contra Cué.
Exacte, i a més el Barça pot tancar un mes de novembre espectacular sense haver perdut cap partit, duria ja 7 victòries seguides, és el líder de l'Eurolliga, i l'Asvel, en canvi, és veritat que només ha guanyat un partit, però també és veritat que n'ha perdut 2 per només un punt, per tant, això pot induir a l'error. Adam Hanga, el base del Barça, admet que aquest Barça encara no ha arribat al punt de cocció perfecte.
Ahora hemos tenido bastantes partidos, ¿no?, en casa, y bueno, jugando siempre fuera es importante ganarlo, ¿no? Y sumar victorias, ¿no? Obviamente eso es importante, vamos primeros, eso es muy bueno, ¿no? Pero bueno, siempre como dice el coach y nosotros también, yo creo que el más importante que estamos construyendo algo, ¿no? Estamos construyendo un equipo y queremos mejorarlo cada semana.
El propietari del rival del Barça d'avui, l'Asvel, és Tony Parker, aquell jugador que estava a San Antonio Spurs i va guanyar fins i tot l'anell. I el seu germà, el germà de Tony Parker, Terence Parker, és l'entrenador. Per tant, tot queda, Òscar, ja veus, en família. I el bo és que, si avui el Barça guanya, que en principi és favorit, deixarà ja a rivals com el Xesca de Moscou a 2 partits, el Madrid a 3, el Fenerbahçe a 4, i de mica en mica es va omplint la pica d'aquesta fase regular en què el Barça espera ser líder.
Molt bé, ja sabeu que el partit del Barça a l'Eurolliga el podeu seguir pel web i l'app de Catalunya Ràdio a partir de 8:45 amb l'Ernest Macià i la Carme Lloberes. Fins ara, Carme, no va dir-te. Fins ara, Ernest.
Va, vinga, fins ara.
Catalunya migdia.